Calces, crispetes, ella tot ho peta. Veiem abans el seu barret que ella, minifaldilla, pubilla de cuixa forta però espigada, sempre somrient, ja sabeu qui vull dir. S'ha convertit en una icona, com Ferran Adrià o Pilarín Vallès. Parlem de Regina Rodríguez Sirvent. Té una estètica molt reconeixible, però sobretot s'ha convertit, com dèiem, en una icona perquè ha obrat un miracle. Ha venut 100.000 exemplars de les calces al sol i espereu-vos. Imagineu què és això. És com si tot Reus estigués llegint la seva novel·la. Ara publica Crispetes de matinada, la continuació de les aventures de Rita Racons, una dona d'uns 30 anys que diu que vol ser escriptora i que no acaba de trobar el seu lloc.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Regina Rodríguez o Rita Racons, què hauríem de dir aquí?
Festa major, gràcies per aquesta presentació.
Home.
Calces i crispetes, tot ho peta, és bastant bo.
T'ha agradat? Ara faràs faixes amb aquesta frase, si és que t'estic veient.
I a part, ahir vaig anar a Reus,
sí,
i em van dir, mira, hi ha 100.000 habitants, i vaig pensar, vam fer la mateixa broma.
Doncs mira,
i
està la patia.
Ostres, Reus, no hi havia anat mai.
És molt bonic, Reus, eh?
Increïble.
Jo sóc de Tarragona i no em sap greu dir-ho.
I ahir m'han dit, quan acabi el llibre de la Montse Virgili, allà començarà el teu, t'ho juro.
Així?
T'ho juro.
Tornant, mentre anava signant,
t'ho juro.
Això? Mira, escolta'm, la teva protagonista estava una mica despistada, no trobava el lloc,
sí,
però la Regina Rodríguez Sirvent l'ha trobat el lloc o què?
Ara, finalment, jo crec que sí. Bueno, més o menys, sí, sí, sí. O sigui, ara em sento completament platòrica i feliç i en pau, i de moment sí.
I escolta, amb la teva història no hi ha conflicte, la història teva pròpia, o sí que n'hi ha? Perquè tu expliques sempre històries alegres, que tenen bon rotllo, que hi ha creixement i que passen coses, però en realitat són històries positives. Però la Regina Rodríguez Sirvent pateix en silenci o no?
Bueno, jo crec que tant la Regina com la... Parlem tercera persona de mi.
Sí.
Com la Rita, les dues novel·les expliquen històries positives, però hi ha bastant de patiment i parteix d'un pou. Vull dir, tant a les calces com a les crispetes hi ha un moment de pou important. I jo, Regina, vaig patir bastant en les dues ocasions, en les dues novel·les, bastant. I sí, m'han passat moltes coses. Vull dir, vols que t'expliqui tots els meus pous?
M'ho explicaràs tot, m'ho explicaràs tot. Però t'ho deia perquè l'altre dia, i em parlava una mica d'escriptura, l'altre dia et vaig sentir o et vaig llegir que deies que vas plorar molt quan vas acabar aquest últim llibre, Crispetes, que hi ha alguna cosa que es va trencar dins teu. I clar, en el fons, quan et llegim, et dona aquesta jovialitat, aquesta força, aquest ímpetu, aquesta alegria, tot i que estigui perduda, tots estem perduts en algun moment, que clar, dius... Aquesta sempre està contenta. O sigui, hem de veure que algun dia no.
Clar, home. Sí, sí, aviam. Jo és veritat que, no, quan m'han passat coses, doncs... prou d'hora em surt no, l'alegria per enfrontar-les. Però, bueno, jo he plorat molt a la vida, per favor. Sí, sí. Vull dir, a les calces, de fet, suposo que el pou que va ser allà van ser, bueno... No només quan vaig sortir d'aquí, que jo sortia amb un cor trencat i sortia que la meva àvia d'Alp s'havia mort i va ser un cop molt fort per mi i me'n vaig anar allà, vull dir, amb molta alegria de tota l'esperança del que havia de viure allà, però també amb una part de tristesa. I bueno, i quan vaig arribar a Atlanta va ser duríssim. Jo quan ara vaig a Atlanta penso, però com vas sobreviure?
Expliquem-ho perquè potser l'oient no ho sap,
sí, sí,
que el llibre de Crispetes parla de tota aquesta història teva de quan vas anar a fer d'au-pair.
No, a les calces.
A les calces, perdona.
Al sol.
Vas, sí. Tota aquesta feina que vas fer d'au-pair, te'n vas anar als Estats Units, t'havies quedat sense feina, una mica amb el cor trencat buscant-te la vida, el que molta gent, jo crec que en el seu moment va fer allò, cuidar unes criatures d'una altra amb una família, amb les seves cosetes.
Sí.
I,
ai, cosites.
I tu et vas trobar allà amb tot això, i és el que expliques a Crispetes.
Clar, no, a calces.
Calces. És que ja estem.
Sí, llavors jo explico tota aquesta aventura i també es veu reflectit a les calces que fins, o sigui, al final no hi ha un increixendo, hi ha una explosió final, però va haver-hi molt de patiment. Jo plorava entre els cotxes dels pàrquings, me'n recordo quan vaig arribar allà, que a més adoraven l'au pair que jo substituïa. No vaig entendre una conversa sencera, però sencera parlo de 20 segons, fins que no vaig estar 6 mesos allà. O sigui, aquells primers 6 mesos van ser duríssims, perquè és això, bueno, t'enyores, jo no havia estat mai tan fora de casa tant de temps, també la perspectiva de que havia de ser un any, al final van arribar sent dos, però també de dir, ostres, les meves amigues estan fent màsters, jo estic aquí fent de cangur ara, amb 23, 24 anys, vol dir que toca això ara, no? Però vaig passar malament, perquè no poder-te comunicar, i això era el 2007-2008, que no hi havia... Vull dir, havia de fer aquests Skypes encara amb els sorolls aquells dels routers i aquestes coses. Vull dir que va ser molt dur. Però bueno, també
però clar,
teníem...
quan el vas escriure, llavors tot aquell dolor el vas poder moure.
El vaig poder agafar la distància suficient com per dir, val, jo vaig fer aquest camí, i llavors el vaig explicar. Però sí que és cert que quan jo escric em surt molt humor. No em surt humor d'acudits, que això ho explicàvem ahir amb el Malcolm, la meva literatura, que ho va dir molt bé, dic, ostres, és veritat, no són acudits un darrere l'altre, sinó que com es teixeix la trama jo no em surt a mi l'humor, no? Per tant, parli del que parli, em surt. Mm-hmm. És que també és això, jo m'estic moltes hores davant de l'ordinador i és com, pues, si em surt una broma, prefereixo que em surti una broma o una llàgrima, no? Llavors, endavant.
No, i a més, per exemple, a Crispetes, que és la novel·la que tenim ara, també la vas escriure en un moment difícil on havies tingut un fill prematur, sí. És a dir, la teva història vital en aquell moment tampoc era fàcil i vas anar a recórrer allò, a escriure també per salvar-te una mica de tot el que passava a la vida real.
Sí, jo vaig... O sigui, el moment en què van explotar les calces al sol, jo és quan em va passar allò del meu fill, el meu segon fill, i, bueno, va ser el pitjor moment de la meva vida, evidentment. I el que... Quan jo estava a la UCI, que precisament ahir a Reus, que vaig anar a presentar, hi havia una família de les que vam compartir aquests 3 mesos a la UCI, de neonats, i no ens havíem tornat a veure des d'aquell moment, i va ser... no podia parlar, perquè, clar, quan tu deixes en aquella sala, en aquell context tan específic, on només ens hem conegut entre pips i pantalles i nens de 500 grams, i vam marxar d'allà i no ens havíem tornat a veure, o sigui, va ser un impacte tan fort, a més va venir després, està perfecte, tothom està perfecte, però va ser algo molt heavy. I mentre estava vivint allà, a mi la novel·la que ha esdevingut Crispetes de matinada era un far, que jo tenia moltíssimes ganes d'escriure, no? Però bueno, o sigui, allà, en aquell moment en què estàs allà tot es dilueix i només importa aquella incubadora i aquell nen, no? Però sí que allò va començar a gestar-se allà i llavors quan em vaig posar a escriure al cap de bastants mesos, tothom em deia, bueno, ara escriure sobre això, no? I dic, és que no tinc ganes de reviure tot això, perquè jo escric, no?, per tornar a reviure històries increïbles que a mi m'han passat i que jo estar-me gairebé 3 anys amb la història que explica Crispetes de matinada ha sigut un regal de la vida.
Clar, perquè molt millor estar al Japó venent vins, ni que no et vagi molt bé al principi.
Exacte. I tota la història que vam viure amb tota aquesta gent en aquest edifici de Gràcia, que tots érem molt conscients que el que ens estava passant era únic, irrepetible i que ho enyoraríem per sempre, no? Jo dic que sempre érem conscients que seríem zombis d'aquella història per sempre més, conscients de que mai més es tornaria a repetir. I tot i això, encara ho feia més especial viure-ho d'aquella manera. I jo ho he pogut, sóc una zombi, però ho he pogut reviure durant uns 2 anys i mig, i llavors he pogut tornar a escriure, tornar a parlar amb els personatges i compartir-ho. I ha sigut brutal.
Els viatges. Avui farem molts viatges amb aquesta dona de Puigcerdà, a la Barceloneta, a tot arreu. Regina Rodríguez Sirvent, és divendres. Els hi demanem sempre banda sonora. I et dic una cosa. Quina banda sonora que ens has portat?
Sí o no?
Home, jo crec que t'has petat la màquina. Esperit positiu, el que dèiem. Si és que aquest Sleeping in my car... Jo no sé si tu has dormit massa en cotxes.
Sí, mare meva.
O has fet altres coses als cotxes.
He dormit més que altres coses, a part de conduir.
A mi m'imagino que un fart de conduir, no? Tota la vida anant i tornant de Puigcerdà.
Sí, i a part a casa meva, els meus pares tenen una empresa que inclou molts vehicles, des de recollida d'escombraries fins a taxis, ambulàncies, i el volant ha sigut un familiar més de casa meva. Vull dir, el meu pare és com, vaig a Sevilla i ara torno. Sí, literal, eh? I a més, aquest constant de Puigcerdà a Barcelona, Cerdanya a Barcelona, a mi quan em diuen, ara vas a Puigcerdà, dic, és un moment.
És un moment. Però vol dir que t'agrada conduir.
M'agrada, sí, i a més tens aquests... O sigui, l'altre dia que tornava d'un comiat de solter, des de Barcelona, i vaig deixar tota la família i vaig tornar sola, però és que va ser un trajecte sola a la 1 de la nit, Barcelona a la Cerdanya, amb la música a petar. O sigui, plorava d'alegria, perquè és en aquests moments en què coincideix que estàs sola, perquè el cotxe ara no, per sort també vaig molt amb els meus fills i no pots parlar ni estar tranquil·lament, no? I era, va
trobes
ser
a faltar,
terapèutic,
això, eh?
Bueno,
els moments de solitud i de... Perquè, clar, una escriptura té molts moments de solitud, però, clar, tens dos criatures, això, com ho compagines?
Bé, molt bé. Bueno, jo, gràcies a les calces al sol, he pogut estar aquests 2 anys escrivint crispetes de matinada sola a bars de Catalunya, feliç com un anís.
Sí, com la Kat Rowling, tu.
Sí, què passa? Que ella va començar amb tovallons de paper.
Sí, ella era més fumut. Ostres, no podia pagar la calefacció i anava als bars perquè tenien fred.
És fort, eh?
Sí, però una mica l'èxit, allò...
Amb una proporció
catalana,
sí.
100.000 exemplars.
Sí.
Tu això t'ho imaginaves?
No, és que jo, saps què passa? Que jo quan vaig escriure Les calces al sol era, bueno, una aventura, no? Que és l'aventura que explico a Crispetes de matinada, és com, ja estic farta de mi mateixa, d'intentar buscar-me altres llocs i altres veus i altres històries, vaig escriure això que em va sortir allà a Atlanta, que la meva història va néixer a través dels emails que jo enviava des d'allà, i vaig a veure què passa, no? Aleshores jo...
Però tu recordes la llavor? És a dir, perquè tu portaves una temporada que t'havies quedat sense feina, a més, com dèiem, amb una família que em sembla que són molt treballadors, sí. I em sembla que quan tu et vas quedar sense feina ho vas viure com si tinguessis una malaltia incurable,
sí,
en el
sí.
sentit de que quan tu tens una família que sempre està treballant,
sí.
perdre la feina... M'imagino que va ser dur.
Sí, va ser dur. Bueno, casa meva, per sort, sempre m'han recolzat independentment, però sí, casa meva s'ha treballat, o sigui, aquestes feines han sigut de dilluns a diumenge, 24/7. O sigui, l'empresa dels meus pares ha sigut el meu germà gran, no? I no hi ha hagut horaris, però bueno, aquest tarannà...
Vull dir que venies d'aquest tarannà de gent
casa,
molt treballadora.
Sí, molt, i encara ara, no? No, segueixen sense parar. I això m'ha donat una cintura, per això, que l'he notada i l'he agraïda, eh? També una poca estructura, que també l'he notada i no l'he agraïda tant. Però en aquell moment va ser... O sigui, quedar-me sense... Hi ha un moment que passa Crispetes de matinada, de fet, que l'explico, quan et fan fora d'una feina és molt heavy. Perquè no ho veia venir i és com, en aquell moment en què et diu, vés-te'n, no toquis res, no agafis res, i vés-te'n. És que, sí, però és que tinc coses... No, és que
com
no
si
pots
tinguessis
tocar
una malaltia infecciosa.
Exacte, és com, doncs és que és així. És que ni passis per la teva taula, vés-te'n per aquella porta ara i no tornis. I clar, sents una vergonya automàtica, una caiguda, de dir, però escolta, què he fet, no? I després, bueno, s'entén aquí a Crispetes, i jo també ho vaig entendre en el meu cas més tard, però, bueno, ho vaig entendre, va ser totalment injust i necessari, eh? Però a mi em feia vergonya dir-ho. O sigui, a les meves amigues em feia molta vergonya perquè jo no havia conegut mai ningú que m'hagués dit m'han fet fora de la feina, tinc 30 anys, m'han fet fora de la feina. Ara està com, no sé, és com, hi ha més rotació.
Sí.
Però aleshores era com més anys 50, saps? I era com, merda, i ara
recordem
què faig?
Recordem que té, vaja, que s'ha estrenat als 40 anys, res,
sí,
fa 2 dies, eh?
Sí.
Vull dir que no en tens 83, eh?
Exacte, sí. Però sí, bueno, ja a casa meva, bueno, era com, però... Que fort, no? I de fet ho explico també, dient, però com pot ser, a tu, no? I vaig
plorar. I llavors,
plorar.
És a dir, et quedes sense feina i com trobes la força? D'on surt aquestes ganes? O te'n vas a, com dèiem, a Atlanta i fas aquesta feina d'au pair?
No, quan em van fer fora de feina va ser tornant d'Atlanta. Jo ja havia tornat, que això és una mica el que explico Crispetes de matinada. Jo em van fer, torno, i el que passa que el que jo havia anat a buscar a Estats Units, que era tenir un bon anglès, va resultar que va ser com una mena de condemna que m'allunyava del que jo volia fer, que era escriure. I sí que vaig estudiar literatura i vaig estudiar cine, però les feines que en sortien era perquè tenia bon anglès, i de cop estava fent de comercial de coses que jo no entenia, com era vendre escriptoris virtuals, que era la meva parella.
Això és fort, eh?
El Guillem deia, però exactament què vens? I com és igual, no ho sé, però jo m'he empollat i ja està. I llavors per això comença la novel·la, que jo vaig acabar fent de... venint vins a Japó, que això va ser 15 dies, eh?
És una mica el Lost in Translation, eh, al principi?
Sí.
En parles i fas un homenatge.
Gràcies per veure l'analogia. Però sí, no, va ser una època molt dura, perquè tothom tenia... No, estàs a la trentena, tothom ja té les seves feines, i tu vas saltant de coses com... però molt diferents, fins que em fan fora d'aquesta feina... I espatego, vaig anar a espategar a conèixer tota aquesta gent, que és l'aventura principal d'aquesta novel·la. Jo la força, o sigui, ara és el que dic, vull dir, fins que no vaig a conèixer tota aquesta gent, van passar 8 anys. 8 anys de navegar i de sentir-me dir, tia, però aviam si et centres de molta gent. I és que jo volia centrar-me, però no sabia com, perquè és que aquesta necessitat d'escriure era molt forta. Jo pensava, però tia, deixa estar i això, no? Vull dir, no em farà res d'escriure. Perquè també és el que ens han explicat sempre, vull dir... En
una feina
moment...
de profit. Una feina
exacte,
de profit has de fer.
Exacte. Uh-huh. I en quin moment se pot passar pel cap que et puguis arribar a guanyar la vida escrivint una novel·la? Que
I
realment...
quan recordes el moment aquest de seure't, de dir, mira, m'és igual totes aquestes veuetes, m'és igual tota aquesta gent que diu fes una feina de profit, que jo vull
sí.
intentar-ho, això.
Gràcies per recentrar-me. Perquè jo m'embranquino. Bueno, quan vaig... Després de que em fessin fora d'aquesta feina, vaig començar a fer rutes gastronòmiques, que és la meva feina principal. Mm-hmm. Que en aquest moment em van dir, no, mira, com que tens bon anglès, doncs necessitem algú que ens passegi una cosina meva, que és cuinera, em va dir, escolta, doncs per què no portes uns americans, els hi fas una mena de tour, perquè... passegin per Barcelona unes 3 hores, jo pensant, tours? Jo m'imaginava el paraigües, allò, amb 50 persones per les Rambles. I dic, jo què sé, dic, bueno, doncs ho vaig a fer, no? Una més. I això va derivar a una feina molt bona que no m'esperava, que fa 12 anys que faig, que m'encanta. Perquè jo, com bé deies, escriure és molt solitari... I jo necessito l'energia humana.
Sí, sí, home, si tu quan presentes un llibre ho fas en una sala de festes.
Sí.
O sigui, tu ets la showman.
Bueno, he fet ballar d'Antoni Bassas ja 2 vegades, una al Ritmo de la Noche i l'altra ballant YMCA.
Això no pot dir tothom.
Exacte.
He fet ballar Antoni Bassas. Sí, sí, és que...
I el tio s'hi fica, eh? O sigui, no escatima. I clar, jo quan vaig començar... Quan em vas dir, no, això? Quan vaig començar? Quan em vaig centrar en els tours... I vaig entrar en aquest edifici que vaig conèixer tota aquesta gent molt diversa. Allà em vaig ubicar a nivell vital i també quan vaig conèixer la meva parella. Quan vaig conèixer el Guille, jo vaig veure una persona profundament artística i talentosa, però d'una manera que no havia vist abans. I vaig dir, hòstia, aquest tio... Jo li deia, tio, que anem...
Expliquem-me una mica què fa el teu home, perquè sí. És bastant curiós.
Sí. El meu home...
Recrea...
Ell, doncs, des de la Barceloneta... O sigui, ell va estudiar direcció de cine, després va estudiar a l'escola Fosso, a còmic i dibuix. A més, va ser just abans de l'època digital. Va estudiar tota la tècnica clàssica i de manera autodidacta, durant 5 anys es va tancar la seva cova de la Barceloneta i es va convertir en artista digital i l'ha contractat la Guerra de les Galàxies... com es diu, Joc de Trons, bueno, totes
sí,
les millors productores.
No podeu parar de triomfar, no, a casa teva? Clar, és molt fort, això.
És molt fort.
Feu una mica de ràbia, o què?
Bueno, no.
Els veïns,
són
encara,
gent.
Els veïns us parlen?
Són bona
no?
gent, si ens parlen anglès.
D'acord. Clar, la Barceloneta.
Sí. I llavors jo quan vaig veure que el Guille, jo li deia, anem a tal, i diu, tia, és dimarts a les 11 del matí, jo he de treballar. I era un autònom que vaig veure aquest tio... s'ho pren seriosament. I jo deia, no, jo, perquè quan ens vam conèixer, que ell va ser crash a primera vista, jo li deia, no, estic escrivint una novel·la, que és el que dic a Crispetes de matinades, el rei deia que està escrivint una novel·la. I al final em va dir, i dic, no, i quan la presenti ho faré en un bar, i em va dir, però tu què tens escrit? I és quan li vaig dir que no tinc escrita ni una paraula. I amb ell, ell també ha sigut el gran acompanyant de dir, tia, és que si vols escriure, seu i escriu.
Posa-t'hi.
Tan senzill com això.
I tu et vas animar, vas veure que ell treballava i que li anava bé i que el cridaven de Star Wars i vas dir, jo també faré els meus Star Wars.
Exacte.
Sí, doncs mira, és el moment, jo crec, de sentir boig per tu. Casal cantant El boig per tu. Ets aquesta persona. Aquest sucre. Això, crispetes, la pròxima serà núvols d'aquests de fira.
Soc molt ensucrada?
No, però tens aquest punt romàntic.
Sí, sóc una romàntica de la vida.
Sí.
Bueno.
Home, que hagis triat aquesta cançó.
Home!
Aquí es veu que era amor de veritat.
Sí, ho segueix sent, sí. T'he de dir que... No, que he pensat molt en les cançons, que ha sigut molt guai. I jo en un d'aquests viatges fins a Puigcerdà vam estar parlant amb el Guille, no? Que escollia mi que no, i que va ser molt divertit. I també m'he adonat que terriblement difícil és escollir cançons de dones de rock català dels 80, que és la meva...
Ah, val, de rock català, sí, perquè...
I dels 90.
Sí.
Perquè, clar, a mi... O sigui, jo...
No, tenim una cultura absolutament masculina.
Bueno, absolutament.
Sí, i ens falta molta cultura musical en aquest país.
Sí.
Tenim un drama aquí.
Sí. I clar, jo quan penso en totes les cançons que m'han fet escriptora, no?, de tota la llibre fan dels Pets, de Sopa de Cabra, de Sau, de l'Exambús, tots, era com, ostres!
Tots homes.
Sí.
I també en el món de la literatura, molts homes.
Però ara està més equipada.
Ara ha canviat molt, ara ha canviat moltíssim.
Sí.
Però vaja, que tu també, jo crec que has arribat a un lloc i tens una preeminència dintre del mercat també ara, que l'hem vist històricament a senyors. O sigui, Ruiz Zafón, etc. O sigui, ens ha costat molt veure una dona ocupar test tan fort. Ara sí que n'hi ha moltes, hi ha Dolores Redondo, n'hi ha d'altres, eh?
Sí.
Però sents que ets pionera d'alguna cosa?
No. No, jo crec que hi ha, no sé, moltes altres que m'han precedit, molt més grans i que han obert camí. No, jo sóc el resultat d'aquestes grans dones que han obert camí. A la literatura i a molts altres llocs, sí. Jo he tingut la sort de tenir moltíssims lectors i lectores i que també ho han fet en clau d'humor, no? O sigui, que l'humor ha sigut una de les grans raons per les que crec que Les Calces ha arribat tan lluny, també. Que hi ha hagut tant d'humor com emoció i que hi ha hagut lloc per tothom. I a mi em fa moltíssima il·lusió com la gent troba humor a llocs superdiferents.
I tens moltes lectores, sobretot dones, diries, que la teva literatura emociona molt les dones? O no ens ho imaginem i hi ha molts senyors llegint Les Calces i Les Crispetes?
Hi ha moltíssims senyors llegint les dues.
Però no ho expliquen, potser, o què?
Sí, ahir, sí, per exemple, tornant a Reus...
A Reus ens encanta.
Em van venir molts homes, i molts homes que recomanen les seves dones. I no sé si et diria... Aviam, jo crec que no, la majoria de lectores... de públic català, si més no, són més dones, però a mi em venen molts homes. I, de fet, sempre explico la història que hi ha avis i besavis que han recomanat Les Calces i ara Les Crispetes, les seves netes i besnetes. Això m'encanta. O sigui, no només transgènere, sinó transgeneracional. I això em fa moltíssima il·lusió.
Un orgull.
Home.
Escolta, tu ara estàs preparant ja Sant Jordi. Aquests dies ja estàs fent moltes presentacions,
sí,
moltes signatures. Tu ja portes un tampó o com ho fas, això?
No. Jo vaig... El que... He d'escriure menys, perquè m'enrotllo amb les dedicatòries que he de posar dues línies i ja està. Les he de pensar bé i... Però em passen unes coses brutals, quan em ve gent.
Què t'ha passat?
Ahir, per exemple, bueno, l'altre dia a Puigcerdà em ve una i em diu, porto un predictor? O sigui, abans d'entrar he fet pipí. Porto el predictor a la motxilla i sé si estic embarassada o no, però em vull esperar que em firmes el llibre per saber-ho.
Mare meva. És com, per favor,
per favor. Ahir a Reus em diu...
Fenomen fan, perdona, bastant fort aquí. Bastant, eh?
Bueno, aviam, va ser com molt emocionant. Molta, ens emocionem fort, eh? Mm-hmm. Plorem. Jo ploro amb gent a les cues. És molt emocionant.
Però per què? Perquè per l'èxit? Perquè t'expliquen coses de la seva vida? Perquè t'uneix amb elles una certa mirada del món?
O... Per totes aquestes coses que has dit. O sigui, hi ha un que sempre explico... Una, bueno, és que en tinc moltíssimes, eh? Però una, per exemple, que és com el súmum, estava a les Rambles firmant fa dos Sant Jordis i una dona, me'n recordo perfectament d'ella, si m'estàs escoltant, hola, tenia el cabell arrissat i ros, i venia plorant cap a mi, i és que només amb la mirada i com plorava, semblarà molt flipat, però només amb la mirada i com plorava... Vaig entendre com l'havia afectat les calces al sol, no? I, o sigui, em mirava i jo també, o sigui, em va impactar tant que jo també vaig començar a plorar. Ens vam aixecar les dues, ens vam abraçar, cap de les dues a poder parlar, i se'n va anar. Però va ser un com, no?, anatomia d'un instant de 17 segons poderosíssims.
17 segons els vas comptar o què?
Aproximadament. Potser van ser 18, però va ser aquest, sí.
Tu vas estudiar psicologia.
Sí.
És a dir, que aquest tarannà o aquesta mirada especial la tens. Vull dir, saps captar la gent. I
jo
suposo
que...
veus això en les lectores i en els actors.
Jo m'adono que la carrera, al final, encara que no m'ho pensi, em va servir d'alguna cosa aquells 5 anys. Perquè jo tinc com una curiositat, com una mena d'observació, o sigui, observo i calculo, però d'una manera literària, eh? no patològica. I ho aplico molt, o sigui, saps com una mica com el Sherlock Holmes descriu els seus personatges, de això, tal, no sé què, també el tema cromàtic, no? Ara que tu vas vestida, pantalons verds, camisa blanca i micròfon groc, que és exactament els tres colors que hi ha allà, o sigui, això em crida, no? I això em serveu per descriure. I, de fet, quan jo vaig estudiar psicologia, vaig fer el treball final sobre les olors i els colors d'una casa. I el tio aquell flipava tant que em va dir posa'm dos gomets en el treball que em posis a la bústia, i llavors hi vaig treure matrícula. És la primera matrícula que vaig treure a la meva vida. Bueno, em vaig treure una altra, però va ser copiant en un examen. Vaig treure'm 10. I era tothom, però què?
Copies molt bé, no? Doncs?
Vaig copiar, o sigui, vaig ser la gran casualitat de seure amb la tia que més llesta, i vaig copiar millor que ella perquè ella va treure un 9,5.
Mare meva.
Copiar és poderós, eh?
Has copiat molt o què, per escriure?
No. Ah, per escriure?
Sí.
Ah, zero. Ah. De fet, no puc ni escriure, no puc ni llegir. O sigui, copiar els exàmens, eh?
Sí.
No puc llegir quan escric. No, o sigui, em contamino entre moltes cometes tan ràpidament que no puc. I, bueno, no sé. Ara, però quan acabava d'escriure les crispetes, pensava, tinc tantes ganes de llegir, perquè portava un any i mig sense llegir res, saps?
Sí, perquè no vols, eh? Vols estar tu en la teva història i el més pur possible.
Sí, i també perquè per pura logística, perquè és que no tinc temps, perquè el temps que tinc el dedico a escriure. I perquè, a més, com que em van robar les 45 primeres pàgines...
Això ho hem d'explicar. Això és molt bèstia i va passar aquí al costat.
Aquí al costat.
Però a veure, explica'm. Et van robar les primeres 40 pàgines d'aquest llibre de crispetes?
Sí.
Com va ser això?
Doncs jo vaig conèixer el Sergio Vila San Juan, crec que es diu.
Sí, de la Vanguardia.
De la Vanguardia.
De Cultures.
I ell sabia que a mi m'havia agradat molt el Zafón. I em va dir, jo el vaig conèixer, si vols un dia quedem per fer un cafè i t'explico coses seves. Vaig dir, 1000%. I vam quedar aquí, a Francesc Macià.
Perquè tens una història també amb el Ruiz Zafón.
Sí, sí. Bueno, una història molt curta, però poderosíssima.
Sí, sí.
I jo, que sóc molt despistada, doncs vaig agafar una moto d'aquestes elèctriques, vaig deixar 15 segons al meu ordinador allà, però, ostres, Francesc Macià, està ple de pijos, no? No estic a la Barceloneta.
Són els més perillosos, que t'he de dir. Jo fa uns quants anys que treballo en aquest barri i no deixaria, vaja, ni un cartró de llet a terra.
I res, 10 segons, i a més m'estava començant a explicar allà, super...
Sí.
I vaig dir, merda! Em vaig aixecar i vaig dir, merda! I em diu, què passa? I em vaig girar i ja no hi era.
Que o sigui,
era com... O sigui, a mi el karma, mira que jo torno les coses, tal, no sé què, no serveix de res. Bueno, sí que em serveix.
40 serveix pàgines i llavors 40... què vol dir? Que les vas intentar recordar?
Clar.
Què vas fer?
És allò que quan estaves a l'institut i se't borrava alguna cosa i no podies recuperar, era com no pensis, tira milles, saps? I vaig dir, bueno, ara que encara ho tinc mínimament fresc, doncs és que no hi havia cap altra opció. Vaig seguir l'ordinador, per allà a l'Eixample, vaig entrar a pisos i no vaig trobar. I vaig fer, doncs ho vaig tornar a escriure.
Això, saps que tornaràs, ho escriuràs un dia, això, del robatori de la novel·la. Home, sí, això és l'inici sí. d'un Sherlock Holmes de primera.
Sí, sí, sí.
Tot és molt fabulós, misteriós, somiador. Jo vull fer amb tu aquest viatge estrany i molt llunyà. Has de viure ben despert, no mirar cap enrere mai. Només així, ben alegat, podràs triomfar. Així que cap omple del vi, si vols que t'estimi. L'amor és fort i resplendent, has de ser valent. Vull viure aventures
i viure-les amb tu, home... Parlem de Regina Rodríguez Sirvent, aquella dona que fa ballar a l'Antoni Bassas. És que què voleu, què voleu?
Quin temazo, eh?
On et porta això?
Em porta a molts llocs.
Home, tu d'aventures n'has viscut unes quantes. A Atlanta, amb els zombis, vull dir, t'han passat moltes coses.
Sí, aquestes crispetes de matinada és moltes aventures, les millors aventures d'aquell moment èpic de la meva vida. Aquesta... I m'he adonat que mentre escrivia, perquè ha sigut dos processos bastant diferents, la literatura és pura associació d'idees, si la deixes lliure, endavant. Perquè, per exemple, amb aquesta cançó, em ve el primer de tot, doncs, evidentment, la meva infància, aquelles tardes, que a mi els meus pares ens venien a buscar molt tard, el meu germà i a mi. Vull dir, érem sempre, i no exagero, sempre, durant anys...
Els nens abandonats
de l'escola. Els nens abandonats. No només els nens abandonats de l'escola, perquè hi havia un moment que l'escola tancava,
sí.
sinó que això ho he parlat amb els meus pares, està tot parlat, eh? No és que ara els critiqui perquè treballaven, no? Aleshores, el meu germà i jo anàvem al caixer automàtic que hi havia de la caixa al passeig 10 d'abril, a més, no?
Puigcerdà,
fosc...
Fred.
Llavors...
Hi havia la xocolateria aquella de la que fa cantonada? Aquesta no hi entrava
No, ens donava que ser automàtic.
Sí.
Aleshores, hi havia diversos moments punts d'inflexió. Totes les meves amigues tenien comerços a Puigcerdà, aleshores anàvem a trucar allà, que ens vens a buscar, sí, sí, sí. I aleshores, quan ja tancaven els comerços a les 8 de la tarda, només et quedava el cobro revertido. Cobro revertido, trucava, ens vens a buscar, sí, sí, sí. Llavors ja era nit tancada, com diu Manel, allà, no sé, a 15 sota 0, moltes vegades ja els comerços tot tancats començaven a nevar, tots ens deien adéu i el meu germà i jo a dins del caixer automàtic. Passava moltíssimes vegades. Però
escolta,
també...
una novel·la de Dickens, això, sisplau.
100%. 100%. Llavors, que bé, és els meus pares que arriben al final...
Només faltaven allò, la Regina amb els guants foradats i ja tenim un Dickens
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Llavors allò, i em coneixia tots els motors dels cotxes perfectament, quin era... sí, no sé, no ens queixàvem, eh? No ens queixàvem. I tampoc era allò de, bueno, ens buscàvem... O sigui, allò d'avorrir-te per la creativitat, vamos, brollava. I també tenim la biblioteca al costat... però ens quedàvem bastant a dins de... No, ens quedàvem bastant a dins del caixer automàtic. I això ho dic perquè les tardes que no estàvem allà ens venien a buscar bastant els nostres avis, també. Doncs quan anàvem a casa, doncs Bola de Drac per mi és
era
que és una religió.
Era la casa.
Sí, i a part jo m'adono que mentre escric faig servir alguns recursos que dic, és que això, ara que torno a veure Bola de Drac amb els meus fills i al·lucino la barbaritat que era, Bola de Drac és heavy, eh? M'adono que hi ha recursos que jo aplico mentre escric, perquè jo Bola de Drac, o sigui, un dels dies més feliços de la meva vida durant la infància era quan tornava a començar, quan veies aquells núvols grisos i blaus i veies el Goku, la silueta del Goku, oh, per favor, suposo que em vaig enamorar per primera vegada del Goku i després de Casper, que això ho poso a la novel·la del Casper, el fantasma quan es transformava en nen, que et fan els meus primers amors.
Ara ho entenem tot, ara ho entenem tot. Molt enamoradissa, la Regina Rodríguez Sirvent?
No.
Perquè ens parles molt del teu nòvio, que ens agrada i tot això, però
no,
ara
no.
Que no en sent ningú, no?
No, no he sigut molt... No, o sigui, he tingut amigues...
Això per la novel·la.
Sí, aviam, jo...
Però la novel·la parles del Tinder, eh?
Sí, clar, sí. La novel·la parla del Tinder perquè he conviscut molt amb el Tinder i jo mai he hagut de fer servir el Tinder.
Però el faria servir si no tinguessis parella? Sí, eh?
Suposo, no?
Encara que siguis la dels 100.000 llibres, eh? T'imagines una cita?
Home, és que no em coneixeria ningú.
Bueno.
Els escriptors no ens coneix ningú.
A tu sí.
No en tinc ni idea, no ho sé. Depèn, si quedés a Gràcia, quan vaig a Gràcia sí que em trobo amb lectors i és molt guai. Però com que em moc molt per Barceloneta, Born i Poblenou, no coneix ningú.
A Gràcia et llegeixen més que en altres llocs de Catalunya.
No, però perquè és que hi ha molt més internacional al Born. Pots estar a Berlín, és com si està a Berlín o a Copenhagen. I a Poblenou, depèn de quins llocs, també. I allà, doncs, he escrit la novel·la bastant allà perquè allà sí que... Aviam, és que no soc Bruce Springsteen, saps? Vull dir...
Bueno.
Parla. Nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida.
A veure, la Regina Rodríguez Sirvent la coneixem perquè és una mica Rita Racons, estones, i suposo que hi ha coses de la teva vida que estan aquí, algunes són evidents i d'altres potser no tan evidents, però també parles i és una cosa, i a mi m'agrada molt aquesta vulnerabilitat dels teus personatges perquè tenen ansietat, pateixen, i també és una cosa que vas viure una mica en silenci a temporades.
Sí, jo quan vaig dir que havia tingut un atac d'ansietat, sí, jo primer quan vaig tenir un atac d'ansietat...
És com allò de no tenir feina, m'explico.
Exacte, és exactament el mateix. Jo la primera vegada que vaig tenir un atac d'ansietat, que era en aquesta època de crispetes de matinada, perquè no sabia què fer amb la meva vida, ja estava... O sigui, jo era una mànega desbocada que no sabia on endollar, que jo crec que és la millor manera que, com ho podia explicar. Em va venir un dia una taquicàrdia brutal que no sabia què era, em pensava que em moria. Jo pensava que em moria. I ho vaig voler posar, ho he volgut posar a les dues novel·les perquè... Ara fliparàs. Però jo estava veient Iron Man, ¿vale?
M'encanten les referents. Casper, Iron Man, Bola de Drac...
Després citaré Dostoyevsky i Tolstoy, ¿vale?
El Ferran s'està enamorant, jo crec.
I jo és... Perquè, no, jo estava veient Iron Man i veig... I l'Iron Man va tenir un atac d'ansietat. I vaig dir, és que això és exactament el que m'ha passat. I allò em va alleujar. No perquè el tenia l'Iron Man.
Em vas dir, si l'Iron Man ho pot tenir, jo també.
No, però perquè vaig dir, aquests són exactament els mateixos símptomes, això és el que m'ha passat. I allò em va donar un alleujament, perquè dic, vale, no em moriré, no? No tinc aquesta curassa que té l'Iron Man, però l'aconseguiré, no? I vaig voler-ho posar perquè quan tu t'identifiques amb altres persones, tot és millor. I m'ha passat, eh? Vull dir, hi ha gent que m'ho ha dit. I llavors jo vaig tenir aquest atac d'ansietat, que també va ser un punt d'inflexió de dir, fins aquí, que és el que li passa a la Rita, i de cop és com quan toca allà a fons i entra i coneix tota la gent que necessitava conèixer, a mi em va... O sigui, és molt xungo quan tens aquest moment, eh?
I a més jo crec que estem en un món que potser la gent s'imagina que amb l'èxit que has tingut, com d'anar en la vida, que no tens dret o que no tens temps a tenir ansietat o altres qüestions. Està molt bé també parlar com de salut mental obertament. I de dir, ens passen aquestes coses, no sempre és un camí recte. Clar. I després, jo no sé, també... Clar, l'èxit està clar que no te l'imaginaves, però com anaves tu d'autoestima? Perquè hem parlat una mica del síndrome de l'abandó, eh? Una mica, si fem teràpia, home...
No, pobres.
El tema del caixer és digne de teràpia, això.
No, que estem molt bé, que ens estan escoltant. Sí. Però no, sí que... No, el meu era la pressió aquesta de dir, ostres, que tothom ja està i jo no estic i no paro d'anar d'un lloc a l'altre.
De comparar-nos,
sí,
no?
Sí, comparar-nos, totalment.
Sí.
Però ara deies...
No, parlava d'aquest síndrome, potser de la impostora, de dir, jo que m'he arribat aquí...
Bueno, això de l'èxit, o sigui, per mi, la imatge més heavy de l'èxit és que quan van explotar les calces del sol jo estava amb una UCI de la Vall d'Hebron, punto.
I això et posa els peus a terra ràpid.
Bueno, jo més que no em feia falta que em posessin els peus a terra d'aquesta manera. Jo ja havia entès de què anava la vida. Jo ja sé que la vida són les coses petites que les gaudeixo i l'èpica quotidiana, que també en parlem aquí, i que jo tingui la meva gent al meu costat per parar a riure que el meu careto està al trambaix d'aquí al costat. O sigui, jo poder trucar les meves amigues i riure d'això, o sigui, això és la... ja està, per mi l'èxit és això.
I com ho viuen les teves amigues?
Es peten de dir, però què fas? És divertidíssim, o sigui, però clar, de cop és com, ostres, si jo tenia... Quan vaig escriure aquesta novel·la, no? Hagués pensat que explotés d'aquesta manera, ni de conya ho havia pensat, però, ostres, de cop, no? De cop comença a triomfar i comença el fenomen i de cop, no? És com passes els pitjors dies de la teva vida. No? És com, doncs sí, no han sigut flors i violes, però vam aconseguir riure al final a la UCI, no? Perquè tot va anar bé. Però, bueno, també és com, ja, podria estar, no? Podria haver sortit de la UCI i que el meu relat fos tot aquell terror, perquè no hi ha més paraules, jo, era un terror.
Però tu tenies ganes de compartir coses bones, potser,
amb el lector. Exacte, i el que em surt és això. O sigui, em podria sortir una altra cosa i seria igual de vàlida, però és que em surt això. Uh-huh. I què he de fer?
Tornem a... Jo et centro, tota l'estona. El síndrome de la impostora i aquest de dir, passo de no escriure, de creure'm que no escrivia, de no tenir ni 40 pàgines escrites, no? Com li deies a la teva parella quan el vas conèixer, a... fer dues novel·les, a tenir èxit, etc. Com ho has portat també això a nivell intern? Perquè una cosa és el que es vengui, però l'altra és, clar, tu aquí has fet un creixement molt bèstia, perquè has dit, jo podia. Com és que no ho vaig fer abans? No ho sé. Això ja és psicoanàlisi, vols estirar-te al divan?
Endavant. Endavant, psicoanàlisi. Aviam, jo crec que a mi em va anar molt bé l'ansietat... Bueno, ara, no? A toro pasado, em va anar molt bé l'ansietat perquè... Després ho vaig agrair tot molt al que em venia. I perquè quan em vaig sentir que jo estava escrivint i que jo feia classes d'escriptura i en aquest tema, que és el meu, no? Quan vaig començar a fer-me cas que el que a mi m'havia vingut com a escriptora era escriure sobre les aventures que jo vivia, vaig sentir que estava en pau. I també quan em vaig poder començar a guanyar la vida amb una cosa que a mi em feia feliç... i que sentia que jo podia portar i feia bé, que eren els tours amb els americans, quan jo em vaig centrar a nivell vital, jo em vaig poder centrar a nivell creatiu. I aquí llavors va començar ja endavant, no? Vull dir, quan jo vaig dir, vale, tinc un sou digne, estic bé, em fa feliç, repeteixo.
Això és molt important, tenir l'economia justa per poder dir, em dedico el que m'agrada, perquè no es parla prou de la precarietat de l'escriptor. És a dir...
Clar, jo perquè tenia el sou dels tours i era una feina també, parlant de la cintura d'on venien els meus pares, no? Que jo feia matins, tardes o nits, jo treballava de dilluns a diumenge, però em podia, quan no tenia fills encara, em podia buscar espais per escriure novel·la. Llavors, compaginar aquestes dues coses estava feliç. I aquesta estabilitat general em va donar l'empenta i l'alegria per escriure com volia.
Alegria. Doncs escolta, si volem alegria, sentim això, sisplau. Regina Rodríguez Sirvent avui, RKR, Rita Racons. Ella no para i ho aconsegueix tot el que fa. Ho hem dit al principi. Ho peta amb les calces i amb les crispetes i amb el que faci falta. Sentim aquesta cançó dels Goonies i ara dèiem a micro tancat, si no et sap greu, que ho comparteixi, que ens has fet una llista sense prejudicis, de música de la que realment a tu t'agrada, t'emociona i et captiva. I a més està això relacionat amb aquesta nova novel·la de Crispetes de matinada, els Goonies.
Sí, que, o sigui, els Goonies com a la influència audiovisual des de tota la vida que jo soc super cinèfila, no? I els Goonies és com, no? Comencem aquí per tot lo alto, però també això que parlàvem, no? Que no calculo massa. O sigui, a mi, si em surt això una llista comercial, és que m'és igual. Perquè és que un dels viatges que vaig fer, si no, el gran viatge, i que de fet posa títol a la novel·la, que és el moment Crispetes de matinada, és el moment en què la Rita confessa tot el que a mi també em va aturar durant molts anys és que jo no pensava que la meva veu era vàlida perquè la veia que no era prou digna de la literatura i de la literatura catalana, perquè...
Sobretot també jo crec que hi ha encara com aquella mena d'escala, no?, de l'alta literatura.
Exacte.
I la literatura popular, on em col·loco jo? He d'escriure La mort i la primavera, volumen 3? O sigui, què he de fer, no?
Sí,
hi ha molta pressió en aquest sentit.
Sí, aviam, clar, jo no... És que no era ni col·locar... Jo no sabia res del món literari, o sigui, del món editorial, saps? Vull dir, també era això... Però era com, ostres, crec que el que... D'on em neix a mi aquests emails tornant a l'inici de jo com a escriptora, era com... Tia, és que et surten acudits, tot és humorístic, són... La gent... És per passar-nos bé amb els meus amics, i això no és una novel·la com Déu mana. Jo m'ho deia. I era aquesta autoflagel·lació que em va durar molts anys. I d'aquí també l'ansietat, no? Perquè bloquejava el que... D'on em naixia la creativitat i qui era jo.
I tu creus que això també tenia a veure amb el fet de ser dona?
Jo crec que no. Bueno, ho dic molt ràpid. Segurament, no? Perquè hi ha tota aquesta... Bueno, tot tenim l'herència infinita, no?
I també perquè jo crec que parlar de segons quines qüestions en primera persona, és a dir, aquestes històries potser més de vulnerabilitat, d'algú que se'n va a un altre país i veure com que està desubicat, etc. No sé si ho havíem vist gaire en la literatura, almenys que havíem practicat aquí, i era una literatura que podia passar perfectament al cine, també.
Sí.
Que tenia un component molt visual i que també hi havia molt de joc, hi havia, doncs això, aquest humor que dèiem.
Sí, jo potser no ho analitzava tant des d'un punt de vista marketingià, no? Sinó algo de dignitat, de... Ostres, quan la gent llegeixi la meva novel·la dirà, però què fas, no? I llavors per això buscava, i tots els cursos que jo vaig fer els feia per una història que em semblava més elevada a tots els nivells, que era les històries de contrabandistes dels meus avis. Jo vaig fer un màster de guió a l'ESCAC i tot era sobre els contrabandistes. I què passa? Que com que per molt que jo m'estimés molt els meus avis i que em flipés les seves històries, no em naixia.
Ara m'explicaràs això dels teus avis contrabandistes.
Sí, brutal, eh? Clar, és que és brutal. Però clar, com a història no em sortia. I tot el viatge que jo vaig fer per acceptar-me va ser tot aquest viatge d'ansietat i precarietat professional. Llavors, quan de cop em trobo, a la merda tot, i començo a escriure. I clar, això va ser... I té una mica a veure amb la llista aquesta que dius que, no, calculem molt perquè per semblar tal... Doncs és que, si, fins i tot deia, amb el Bassi es deia, vols que preparem un guió per la presentació? I jo deia, és que no vull cap guió, perquè és que si jo no sóc 100% jo, m'atabalo.
I tu creus que hi ha molta enveja ara al teu voltant? És a dir, has creat gent que deu dir, home, aquesta, tants diners i tantes vendes, mira, això t'ho planteges o què?
No, és que tampoc, et juro. O sigui, evidentment que hi deu ser, no?, per definició humana, però és que no m'arriba. O sigui, et diré que de les coses més boniques i més sorprenents que m'ha passat és la generositat immensa d'escriptores, d'escriptors, de lectors... O sigui, tu saps, hi havia un munt d'escriptors i escriptores a la meva presentació. Ens hem fet molt amics. I tu saps el munt de gent que s'alegra? És que no parlem d'això, no? Que s'han alegrat del meu èxit. I llavors això es contagia. Llavors és com... Ajudem-nos, no sé, parlem-ne... Parlem
sí, que tot això està més en els articles de diaris, però a la vida real no existeix.
Segurament, però a mi m'ha arribat infinitament més
amor,
molt més amor que d'altra cosa. Però t'ho dic, amb volums descomunals. No? I és com més fàcil parlar sempre de l'enveja i la crítica i tal, i no parlem de lo bonic que està sent aquest camí, no només per mi.
També pot ser enveja positiva, també. Perquè
bueno,
a molts els agradaria.
Home, evidentment. Ah. Clar, vull dir, és com... Jolín, el que m'ha passat és brutal. I ho reconegui, és fantàstic, i és un miracle. I tant de bo li passés a molta altra gent, no?
I ho dèiem al principi, jo feia una mica la broma que ets una icona, perquè tu tens la teva estètica molt clara, els barrets, etc. Ho mimes tot molt, tot el teu aspecte físic.
No.
Sí.
Bueno, però...
O tens una gràcia innata, diem-ho així.
Soc molt pràctica, jo, eh?
Home, pràctica, portar un barret de l'ample no és molt pràctic.
Bueno, quan fa vent no me'l poso, però tu saps el bé que va? Tu saps quan portes el cabell fatal, quan fa sol, va bé. Sí, és veritat, no? Per anar amb moto no és el més pràctic. No, però, ostres, jo és que potser la gent es pensa que estic allà 30.000 hores, que hauries de veure. Bueno, mira com vaig bruta de... Vinc de...
Això a la ràdio no es veu.
Això no es veu. Bueno, és que si veguessis el meu bolso seria una gran definició de qui sóc.
Qui és?
És un caos. Se m'ha vessat, tinc un plàtan podrit, tot el maquillatge que s'ha vessat... És que, no sé, tinc... És Nàrnia, el meu bolso.
Nàrnia. Si és que se l'ha d'estimar. I on estem amb aquesta cançó?
Aquesta cançó, que es diu Unwritten, que vol dir que no està escrit, és una cançó que quan jo vaig arribar als Estats Units era un hit. I jo no en tenia ni una paraula. I durant tot l'arc, perquè jo és que vaig anar amb un anglès realment nefast, inexistent.
Sí, sí, però ara aniràs de gira, per als Estats Units,
ara
que ho sabem.
Gira,
tio. És fort, això.
És tan fort. És tan fort.
Perquè, clar, estàs traduïda, estan parlant de que si faran una pel·lícula del teu llibre.
Sí.
És com que, ho portes,
veus, quan
tot
dius això? Clar. És quan em sembla, quan disassocio, eh? Ostres, quan vagi als Estats Units...
Qui t'agradaria que fes de protagonista? Qui vols que faci de Rita Reckons? Rita the Corner. A veure, qui farà Rita de Corners?
Rita de Corners és molt bona.
Rita de Corners.
Hauria de ser algú extremadament atractiva...
Dakota Johnson, jo veig.
Hòstia, però clar, és que ha de parlar castellà o català. Hauria de ser una catalana.
Però és que això als Estats Units, no? T'ho faran.
Sí, però clar, és una catalana que vagi
allà.
No sé, tenim catalanes guapíssimes.
Sí?
Sí, home.
Ja estàs fent les clinials, eh?
Bueno, sí, tenim línia de càsting, clar. Sí, sí. Doncs, llavors, clar, em fa molta gràcia perquè aquesta cançó diu que hi ha un llibre encara per escriure, que aquesta és la teva història, i no, quan vaig marxar d'allà, que vaig entendre cada paraula, perquè si vaig ser molt tossuda en aprendre anglès, és com molt simbòlica, i sempre em porta allà quan passejava nens per Atlanta i em perdia pels estats d'Alabama.
I recordes ara que dius, moltes històries per escriure, vaig escriure la meva, l'he escrit amb dues novel·les i espera't el que vindrà, perquè m'imagino que... Ja tens el rum-rum, ja tens, sí, una mica el coquet de tornar-t'hi a posar.
És molt guai, perquè és que al fons de tot, o sigui, al cap del camí, l'important és que a mi m'agrada seure'm sola i escriure una història, no? I que després passi tot això, és tan brutal, que comenci un paper en blanc i una lletra negra, no? I de cop, bum, estem aquí tu i jo. Però sí, sí, em moro de ganes d'escriure un gag per arrencar.
I escolta, hem parlat de lletra, però de números com vas? És a dir, saps negociar o no? Perquè aquí a Les Dones i els Dies ho parlem molt.
Val, sí.
Que les dones tenim un tema pendent amb el tema de l'economia. No ens hi volem ficar gaire.
Yeah.
No, això no va amb mi. Però clar, tu ets aquí tota l'artista, però clar, tu ara ja la cosa ha anat molt bé i aquí s'ha de negociar. Com portes,
sí,
aquesta part?
Bé.
Sí?
O sigui...
O has enviat a quatre bulldogs.
Sí, sí, això he fet. Però jo crec que... Ho parlàvem l'altre dia amb una amiga meva. Quan fas 40,
sí,
arriba un moment que hi ha... O 40, o no sé,
sí,
o per aquesta,
sí,
franja...
Sí. Se't treuen les manies.
Que dius... Ja no puc dir allò de... Ai, és que no sé. No, tia, tens no, 40 putos anys. Saps?
No demanis perdó.
Ja endavant, vull dir. I et vas curtint. I després t'adones que... Ostres... Que és molt més, que és més fàcil del que semblava.
Sacando un pecho fuera, puro estilo de...
Les mamàs que també negocien i també facturen, en algun moment. Això m'agrada. Ens deies que poséssim aquesta cançó, que era important per tu, perquè també a tot això els fills han estat presents en tota aquesta aventura, no només pel que dèiem, les UCIs, etc., sinó també per com ho has fet, aquesta cosa de respectar-te, de dir, jo ara m'escric una mica la cambra pròpia de la Virginia Woolf, no m'emprenyeu, aneu a fer dibuixos amb el vostre pare i deixeu-me a mi. Com has fet aquesta part?
No, sort de les escoles de Barcelona.
Sí.
No, només... O sigui, jo he tingut la gran sort... O sigui,
ho dic perquè en una casa on hi ha dos artistes, a vegades és difícil. En plan, qui és més important aquí?
No, sí,
però...
Sí, no, però ho he fet. És que, clar, el meu ha sigut com una feina. Aleshores, quan els nens estaven al col·le, jo ho he fet i he tingut la gran sort que jo puc portar els meus fills al col·le, anar-los a buscar i passar-me totes les tardes del món amb ells, que jo vulgui. I està super present. O sigui, soc super present. I he volgut posar aquesta cançó, bueno, perquè, clar, sí... Tota la vida és important, i llavors hi ha una galàxia superior i eterna que sempre seran els meus dos fills, no? Hi ha un moment de quan el nen no només et diu mare, sinó que comença a parlar. O sigui, aquesta frontera del vocabulari és tan increïble. Tu notes com hi ha una part de tu que s'esquerda, i el món, fins que els teus fills no parlaven, era com difós i en blanc i negre, i en el moment en què poden parlar tot és nítid i de colors. I quan tu pots interactuar amb ells, és... Buah! És un altre univers. I quan a mi em deien per què volia ser mare, no se m'acudia res massa profund ni massa instintiu, sinó em venia sempre la imatge d'estar en un restaurant i que nosaltres tinguéssim com a família de primer grau un codi d'humor propi en què poguéssim comentar coses, no? I em passa. Em passa. M'està passant. O sigui, jo tinc atacs de riure quan expliquem els contes abans d'anar a dormir i compartim un humor.
Com ho viuen tots fills que sa mare sigui tan famosa?
Bueno, clar, ara
sí, perquè et deuen aturar pel carrer.
Bueno, i perquè, clar, el trajecte aquest, ara sí. Aquí el trambaix aquest, és el trajecte per anar al col·le, saps?
T'has fet la foto?
No, és que no ho he vist encara.
Al trambaix?
Ara he anat al col·le i m'ha dit, escolta, que t'acabo de veure. Bueno, em diu, mama, tu... Em va dir l'altre dia el meu fill gran, tu ets famosa? I dic, no, dic, jo he escrit un llibre que s'ha llegit varia gent, però també hi ha molta altra gent que
varia gent, 100.000, però tot bé.
Que se l'ha llegit molta gent, però que també hi ha molts altres gent que fa altres coses encara més importants, i que això no és important, que és passatger i ja està, i que estic molt contenta.
Això els dius, eh?
Ok,
ets famosa.
Perquè, clar, de cop, quan van sortir les crispetes, vaig sortir a tots els diaris, mm-hmm. I els meus pares els van comprar i estaven per allà, i llavors és com que els crida l'atenció.
Escolta, veig que has agafat el llibre. Sí. Em volies llegir alguna cosa?
Sí, perquè era quan parlava dels meus fills, deia... He volgut posar que qualsevol error... He posat aquí agraïments, ¿vale? Uns agraïments que tenen 36 pàgines. Qualsevol error d'aquesta novel·la és culpa dels meus fills. La privació de son a la qual m'han sotmès ha estat la més gran de les tortures. Dit això, mai res podrà ni començar a acostar-se a la felicitat còsmica que em provoca cada segon de la seva existència. Aquesta és el que em provoquen els meus fills.
Signat la mare. Regina Rodríguez Sirvent, escolta'm, festa major. No hem parlat pràcticament, que sempre és una pregunta que faig a tothom, hem parlat de la teva infància, els caixers automàtics, però del paisatge de la Cerdanya,
sí.
i de com ha canviat. Ara estàs a la Barceloneta, però sempre estàs anant i tornant, i d'aquestes àvies que d'alguna manera han estat far a la teva vida, o quan aquella et va dir allò de no estaràs sempre aquí amb les calces al sol,
sí.
Però hi ha una cosa també molt bonica per acabar, que parles dels terrats. Els sí. Terrats són molt importants per tu, i dius sí. Que el Guille és el teu terrat o alguna cosa així.
Sí.
Què és per tu un terrat?
Suposo que, sent de poble, un terrat a mi m'evoca molt la intimitat més, o sigui, més íntima, no? Com poder trobar una aventura diferent dins de la multitud, perquè encara que siguis a Barcelona, tu puges a qualsevol terrat i és una altra ciutat, és un altre moment. Però tornant als caixers automàtics, pobres, els meus pares, que de fet, ara que menciones les àvies, per mi les àvies són la metàfora de la meva família, que jo sí, no, de fet, tornant als agraïments, tot el que començo i tot el que puc fer és perquè jo a casa meva m'han donat la força de tots els continents, no? He posat els meus pares avui sempre perquè gràcies a ells sento que tinc la força de tots els continents. Vull dir que quan tens una casa tan tan forta i tan bona, sents que pots fer el que vulguis.
Doncs ho ha fet la senyora. Crispetes de matinada, llibre que comprareu aquest Sant Jordi, tots fent cua davant d'ella.
Moltes gràcies.
Us signarà, a més s'enrotlla. Jo li he de portar el meu, ara li porto. Regina Rodríguez Sirvent, per molts anys, felicitats i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.